Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, avui en versió radiofònica i també televisiva, i ens acompanyen a Cugat.cat representants dels partits polítics en presència al ple. Nosaltres, als estudis de Cugat.cat, ja hi és Carmela Fortuny, de Convergència i Unió, també tinent d'alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres la portaveu de la CUP Procés Constituent, Núria Gibert, molt bon dia.
Bon dia.
Representant de Ciutadans, el regidor Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres la portaveu d'Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, què tal?
La portaveu d'Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, Roser Casamitjana, molt bon dia.
Bon dia.
I també el portaveu del PSC, Pere Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
No hi és el representant del Partit Popular, que ha avisat que no podria assistir a aquesta tertúlia. Comencem parlant per diversos temes que van tenir lloc en el ple d'aquest dilluns. Voldria parlar amb vostès de les ordenances fiscals, que han superat l'aprovació provisional al ple d'aquest dilluns, a l'espera, això sí, del resultat de les negociacions entre el govern local i l'oposició. L'àrea d'Economia proposa, a grans trets, per l'any vinent, un marc d'ingressos sense increment en el rebut de l'IBI, però amb noves subvencions, això sí, en aquest impost per a famílies amb escassa capacitat econòmica i per a entitats culturals i esportives. L'oposició, també a grans trets, es mou entre les peticions d'incrementar el rebut de l'IBI, els que més cobren, i també n'hi ha d'altres que demanen una rebaixa generalitzada d'aquest impost. M'agradaria que aprofitessin aquesta tertúlia per explicar a la ciutadania quines són les propostes que porten en aquest marc d'ingressos de cara a l'any vinent. Convergència, quan vulgui.
Doncs bé, la veritat és que n'estem satisfets d'aquest pas, no?, en aquesta aprovació provisional de les ordenances, que com sabeu doncs, també doncs, es treballaran en el marc global del que és el pressupost 2017. Per tant, una aprovació inicial en aquest ple, doncs, d'alguna manera doncs, ens fa preveure doncs, que necessàriament ens posarem d'acord amb els altres grups polítics. A nivell del nostre partit, doncs el que es defensa doncs, és, com bé deies, doncs, aquest no increment, no?, en els rebuts, però sí una inclusió de dos aspectes que m'agradaria remarcar i que potser el dia del plenari doncs, no vam tenir massa temps de poder insistir, sobretot per l'horari amb el que vam acabar tots i en el moment en què es va tractar aquest punt i que considerem que és de vital importància. El primer apartat seria doncs, aquesta subvenció a les famílies, no?, en situació d'escassa capacitat econòmica. Aquest aspecte, jo vull recordar que és fruit del pacte que tenim amb el grup d'Esquerra Més per l'aprovació dels pressupostos del 2016 i que és una bona mesura que podrem aplicar en aquest 2016 i que també ja tindrem pressupostada per l'any 2017. I l'altre apartat, que és molt important i que va relacionada amb enfortir el teixit social i cultural de la nostra ciutat, és aquesta subvenció de disminució del 50% de l'IBI, en el rebut de l'IBI, en aquelles entitats culturals, socials i esportives doncs, que evidentment doncs, fan un gran esforç per poder tirar endavant. No? Quan estem parlant d'aquestes entitats, doncs, estem parlant de sales d'exposicions, de llibreries, d'entitats socials, d'entitats esportives, no estem parlant de clubs esportius de caire privat, sinó entitats esportives doncs, que tenen el lloguer, tenen inclòs el pagament de l'IBI o són propietaris d'aquest espai. Per tant, una bona mesura, una mesura que doncs, unes bones mesures i una proposta doncs, que va fer el tinent d'alcalde i l'equip de govern d'aprovació provisional de les ordenances fiscals i amb aportacions que van avançar els diferents grups polítics i que ara doncs, ells mateixos podran comentar, que pensem que van en línia amb la voluntat com a partit i també com a govern.
CUP Procés Constituent.
Bé, nosaltres vam fer una abstenció optimista, com va dir l'Ignasi, que és amb l'esperança doncs, de poder debatre i fer més aportacions en profunditat quan es debati, com deia la Carmela, diguéssim, d'una manera més conjunta, allò que es recapta amb allò que es vol gastar, no? Que és tan senzill perquè la gent entengui, diguéssim, per saber què has de recaptar o què necessites, més aviat has de saber doncs, en què tu vols gastar, que és quines necessitats de despesa tens. Nosaltres sí que defensem que es pugi el tipus impositiu de l'IBI, sobretot en referència doncs, diguéssim, a la recaptació que es va fer el 2015, que és un milió i mig d'euros, que no és gens despreciable, i per tant entenem doncs, que l'Ajuntament de Sant Cugat té una solvència econòmica de recaptació important i que aquesta pujada del tipus impositiu amb les, diguéssim, tarifació social corresponent i per tant, diguéssim, amb aquestes bonificacions, una mica més aprofundint en les bonificacions de les rendes més baixes, suposaria una despesa relativament assumible. L'Ignasi comentava que uns 10 euros al mes podria arribar a ser per una família, diguéssim, amb rendes altes, per tant una bona solvència econòmica, i en canvi doncs, això suposaria un gran ingrés pel conjunt de la població, que ens permetria tenir inversions i despeses més interessants, no? Coses necessàries que tenim a la ciutat. També ens vam abstenir doncs, perquè entenem que s'està fent feina amb el tema de la tarifació social, arrel del pacte Convergència i Esquerra Republicana, i per tant, doncs, com que és un marc de treball que nosaltres sempre hem acostat, doncs, pensa en donar un marge de maniobra en aquesta tarifació social i en l'aprofundiment. De la mateixa manera, doncs, una crítica a les bonificacions més ideològiques, no? Les bonificacions que nosaltres hem criticat, la bonificació de família nombrosa, que no obeeix a cap criteri més que el numèric i que per tant no guarda una relació amb les realitats de les butxaques reals, no? No, una família que pugui tenir 8 fills o que pugui ser amb molts membres no té per què tenir més necessitat que una família monoparental, al revés, no? Per exemple. Per tant, seguim dient doncs, que les bonificacions ideològiques haurien de sortir.
Ciutadans, Sergio Lázquez.
Sí, nuestra posición varía bastante, sobre todo con el modelo económico que en este caso propugna la CUP y que es bien conocido. Cuando hablamos del IBI, claro, no podemos poner en el mismo saco a Sabadell, a Terrassa, a Sant Cugat y valorar entonces, digamos, si tenemos que subir o bajarlo. Por lo menos tenemos que saber qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos es que somos uno de los municipios de Cataluña donde el IBI es más caro. Y este es el punto de partida. Uno de los municipios donde pagamos más en IBI de Cataluña, y de hecho casi diría entre los 4 o 5 que más pagan de toda España. Por lo tanto, se le está agravando muchísimo al ciudadano y se le está sangrando mucho al ciudadano. Entonces nosotros ya conseguimos, es cierto que el año pasado Convergencia nos pusimos de acuerdo con ellos y por primera vez en muchos años se redujo el IBI el 2,16. Nosotros creemos que todavía hay margen para reducirlo más y por lo tanto nuestra propuesta ya irá en proponer una disminución, ya veremos si luego se puede negociar, pero por lo menos que tendría que ser del 5%. ¿Esto qué es? Eso es devolver dinero a los ciudadanos. Y los ciudadanos con ese dinero, que yo creo que tampoco se puede despreciar la cantidad de si son 10, 15 euros al mes, pero con ese dinero lo que pueden hacer es consumir más, pueden ahorrar, pueden invertir, y eso al fin y al cabo lleva, se nos llena la boca de que eso es lo que tenemos que hacer las administraciones para intentar o impulsar la recuperación económica, pues lo podemos hacer y tenemos todavía ese margen. Eso en cuanto al IBI, estando absolutamente de acuerdo con las bonificaciones y que se tiene que profundizar también en lo que es la tarificación social, etcétera. Pero nosotros propuesta de rebaja del IBI del 5%. También hemos propuesto tener una ciudad más saludable y emisiones, intentar caminar hacia las emisiones mínimas de CO2. Por lo tanto, haremos mucho hincapié en la modificación de la tasa de impuesto de vehículos de tracción mecánica. Actualmente existen unas bonificaciones que yo creo que son bastante aceptables, pero tenemos que profundizar. Es decir, tenemos que arriesgarnos en ese sentido. Vehículos que son menos contaminantes, diésel y gasolina, pasa la bonificación del 25 al 35. Los eléctricos, el 75. La ley, si pudiera ser el 100%, perfecto, la ley no permite más. Híbridos, que pasen todos al 75. Y por último, y sobre todo hablando con los comerciantes, nos han hecho llegar, yo creo que es de recibo decir que es así, que lo que es la taxa de residuos de los locales, tenemos que intentar reducirla alrededor del 10%. Para intentar, ya sabemos que hay dificultades de los locales y de los comerciantes, bueno, pues vamos a intentar echarles un cable para que puedan salir adelante.
Esquerra Republicana més?
Sí, bé, de fet el que vam fer l'altre dia, com ja han dit bé els meus companys, és aquest tret de sortida per poder després, un cop aprovades inicialment les ordenances, poder-les treballar per fer les corresponents al·legacions cada força política i evidentment la part del govern que li correspon d'arribar a acords per poder tirar endavant aquestes ordenances que a ningú se li escapen, que han d'anar lligades necessàriament al que és el pressupost, no? Per tal de saber exactament ja no tant què és el que volem fer, sinó què és el que cal que fem per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Un cop tinguem clar què és el que volem fer i aquí volem ajudar sobretot, i llavors hem d'adequar tot això a les ordenances, que és la nostra forma de recaptació, i la principal, com tots sabem, és l'IBI.
l'IBI, no? No és cert que l'any passat es va reduir l'IBI, el que passa, tècnicament no es va reduir l'IBI, el que passa que va haver la modificació cadastral i l'IBI el que va fer és no augmentar, però no es va reduir l'IBI. L'IBI com a tal, el tipus no es va reduir, no, es va reduir, no, no es va reduir l'IBI, es va reduir, ara parlo jo, val?
Sí,
no es va, perquè jo quan ho deies no estava d'acord i no t'he interromput, simplement dic que no es va reduir l'IBI, que això era un tema de la revisió cadastral i el que no es va fer és augmentar perquè si no hagués sigut una, certament tenir molta pressió fiscal. Ara bé, nosaltres el que diem és que l'IBI no es pot reduir perquè l'IBI és la nostra millor manera de tenir ingressos i nosaltres volem tenir ingressos pel que he dit abans, volem tenir ingressos per poder fer moltíssimes coses per la ciutat i sobretot per poder ajudar en aquells en què més ho necessiten. Per tant, per compensar aquesta pressió fiscal, que no la volem reduir perquè hi ha molta gent que té capacitat econòmica sobrada per pagar aquest IBI, doncs el que volem fer és tenir bonificacions, que tècnicament no són bonificacions perquè els impostos no es bonifiquen, i per això aquesta línia de subvencions que ha explicat abans molt bé la Carmela, que és veritat que com que la subvenció ha de sortir, s'ha de publicitar, s'ha de fer la sol·licitud, és un procés llarg, potser hem anat una mica lents a l'hora de dur-la a terme, però certament abans que acabi el 2016 es farà i està claríssim que s'implementarà de cara al 2017. No? Tot això també lligat amb el tema del carnet de renda, que també vam explicar que era un vehicle important, una eina important, perquè això facilita molt la vida del ciutadà a l'hora de demanar aquestes subvencions, a l'hora de demanar aquestes ajudes, a l'hora de demanar aquestes tarifacions. Per nosaltres és molt important mantenir el tema de la tarifació social, que l'hem començat el 2016, però que ja vam dir que la perfeccionaríem el 2017. Crec que tots estem en disposició de fer aportacions com modificar-la quan tinguem les dades damunt la taula de qui s'ha pogut acollir, quins són els marges, per tant si podem, diguéssim, ampliar per una banda o bé hem d'ampliar per l'altra banda, això ho veurem quan sapiguem què és el que hem invertit en aquests, o què és el que hem deixat de cobrar en aquests preus públics amb aquestes bonificacions. I el tema de la bonificació de les famílies nombroses, perdó. Només dic que la bonificació de famílies nombroses ve establerta per una llei que hem de complir forçosament. Nosaltres això sempre hem dit que no estàvem d'acord tampoc amb el fet de ser família nombrosa, que ha d'anar relacionat amb la renda i més enllà fins i tot amb altres elements, perquè a vegades no és suficient el que la gent declara en l'IRPF, perquè hi ha molta gent que tots sabem que allò no és ni la meitat dels ingressos que té, per tant, però és bé fet per llei i per tant, per desgràcia, diguéssim, hem de continuar aplicant aquestes bonificacions, però certament hem de compensar-les d'una altra manera per la resta. Amb això estaria totalment d'acord.
Rosa Casamitjana, Iniciativa?
Bé, jo crec que nosaltres tampoc estem, també vam fer una abstenció, diríem, en el sentit de treballar. L'altra cosa és que doncs, efectivament el que ens interessa és que pressupostos i ordenances vagin junts, i com ha dit ja la Núria, que es pugui valorar conjuntament el que ingressem i el que gastem. Jo crec que insistiria en el que ja s'ha dit aquí, amb la tarifació social, perquè és una de les coses que nosaltres ja havíem planificat amb algunes mocions anteriors que havien sigut aprovades. Certament, doncs l'any 2016 ja es va aplicar, si jo no tinc malament, amb l'escola de música, etc. I el que nosaltres doncs, creiem que s'ha de fer, i suposo que tots hi estem d'acord, o almenys molts dels que estem aquí estem d'acord, en que això es pugui aplicar a moltes altres situacions o a moltes altres activitats que fa la ciutat. Nosaltres l'IBI, evidentment, no estem per rebaixar-lo, això ho hem dit per activa i per passiva, i estem amb el que s'ha dit aquí, que si cal, doncs ha de ser un IBI, diguem-li progressiu, si és que es pot dir d'alguna manera, de tal manera que els que tinguin més paguin més, i etc. Per tant, doncs, amb la rebaixa de l'IBI, a nosaltres, doncs, evidentment, no ens hi trobaran. Creiem que hi ha mocions que s'han presentat al llarg de tot aquest mandat i fins i tot el mandat anterior que van en el sentit de fer unes determinades bonificacions, per exemple, doncs amb els productes que són de proximitat, vam aprovar una moció que aquests productes tindrien un rebaix. Jo crec que també ho hem de fer en totes aquelles situacions que afavoreixin l'energia neta. Jo en aquest sentit no sé si estic massa d'acord. Estic d'acord que, doncs, en definitiva, premiem els cotxes que contaminin menys, però jo crec que el que hem d'intentar és que hi hagi menys cotxes, no que contaminin menys, sinó que n'hi hagi menys, i per tant doncs, que hi hagi un increment del transport públic, etc. I per tant doncs, és en tot aquest sentit de l'energia neta, dels productes de proximitat, que nosaltres intentarem treballar, i sobretot la tarifació social, amb el màxim de situacions que es pugui aplicar.
Mira, Soler del PSC, per tancar aquesta ronda.
Sí, a veure, està quasi tot dit en aquest sentit, però sí que és cert que potser hauríem de fer una revisió de com estem aplicant una mica el tema de les ordenances fiscals. Sí que és cert que ja hem anat fent pedaços al llarg dels anys i potser caldria en un moment fer una aturada i veure com ho tenim tot, tot plegat. No? Nosaltres presentarem, evidentment, al·legacions, per això també ens vam abstenir en, la, en el punt aquest de l'ordre del dia, però sí que presentarem doncs, al·legacions en el sentit d'intentar equiparar les famílies monoparentals amb allò que dèiem ara, no? Que és de llei amb les famílies nombroses. No? Potser no podem canviar la llei a menys, però sí que podem anar a buscar aquesta igualtat entre les famílies monoparentals i les famílies nombroses en un sentit. Nosaltres també presentarem temes amb tributs, tot allò que faci referència a l'IBI i al IAE, presentarem també algun tipus de d'esmena o el valor dels terrenys que en aquests moments estan buits, gravar-los d'alguna manera. I parlant de l'IBI, nosaltres no som partidaris de la rebaixa de l'IBI, però sí que som partidaris de fer el que en diríem una justícia i aplicar realment el valor de l'IBI i també en funció de renda. Jo crec que en aquest cas ens hi trobarien tot allò, ho deia ara la Roser, en un tema progressiu. En tot allò que fa referència també a les taxes, també s'haurien de revisar una mica el tema de taxes de recollida d'escombraries, el tema del clavegram o la cessió de les pròpies sales de l'Ajuntament per a les cerimònies civils amb els que són els ciutadans de Sant Cugat. Aquí també hi podríem tenir un cert marge. I per tant, el que hem de fer la reflexió és que això, les ordenances ens han de servir per preveure tots aquells ingressos per poder fer després un pressupost. Per tant, aquest lligam entre pressupost i ordenances fiscals ha de ser bo. Anys enrere ho havíem fet una discussió conjunta, després ho hem de tornar a deixar de fer, no entenem el per què, però sí que és veritat que hi ha d'haver-hi aquest equilibri, i a més un equilibri realista. És a dir, no podem dir amb un pressupost que invertirem X quantia en inversions quan després la realitat és que només fem entre un 20 i un 30% de la inversió. Per tant, això ens desmunta una mica i el que fa és desquadrar-nos també amb les ordenances fiscals, que al final és el fet recaptatori. També alguna menció sobre el tema de com s'està cobrant des de l'Ajuntament en els ciutadans. Hem de repensar una mica si es paga per avançat, si es paga terminis, etc, si pot tenir algun tipus de modificació, i evidentment doncs, aquesta revisió sobre el tema de les subvencions que deia la Mireia i les bonificacions. Jo, no, ho deia la Núria, perdona. En tot cas, sí que és avançar i veure... Bueno, ho deien les dues. En definitiva, ho deien tots. No, i només sí que és cert, una de les coses que és interessant és veure aquesta tarifació social que vam tenir en el passat mandat, en el passat any, a veure quins són els resultats, quin és l'estalvi, quin és el diferencial entre haver-lo aplicat i no haver-lo aplicat, a quantes famílies ha afectat. Jo crec que és molt important per tal d'intentar avançar o continuar en la mateixa línia.
Els demano més brevetat en les properes intervencions. Ciutadans, després Convergència.
Sí, a la senyora Ingla decirle, y con cariño, de forma pedagógica, que el IBI, evidentemente, el año pasado disminuyó un 2,16%. Si usted se mira la ordenanza y cómo funciona, el IBI es el resultado de dos factores multiplicativos. Pero eso da, y eso nos da, digamos, el IBI resultante, que bajó de media un 2,16. Ojalá hubiese bajado más. Vale, esos dos factores multiplicativos que dan el IBI son el valor catastral, que cayó el 18%, por cierto, fuimos nosotros los que lo propusimos, luego lo aceptó Convergencia, el valor catastral, y luego el tipo de gravamen. Para que no hubiera un descalabro en los presupuestos, se tuvo que subir el tipo de gravamen. El valor catastral había caído un 18% y se subió el segundo factor multiplicativo, que es el tipo de gravamen. El resultado global que da el IBI fue una caída del 2,16. Por supuesto, entonces, el IBI disminuyó. Y lo único que quería apuntar, que decía muy acertadamente Ruse, que aparte de esto, pues tenemos que intentar que apostar, porque nosotros ya lo hacemos en nuestra propuesta, que las motocicletas de menos de 125 paguen menos en la tasa de vehículos, que lo hagan los ciclomotores, y luego otro tipo de medidas, que apostar por la bicicleta y por el transporte público.
Més opinions, Convergència?
Breument, jo crec que hi ha un tema molt important amb el qual tots estem d'acord, no? I a més ens hem posat d'acord amb el nom, l'altre dia rèiem, no? Quan l'Ignasi deia tarifació, tarificació, bueno, ja parlem tots de tarifació social, venen a ser doncs, aquestes bonificacions a les famílies amb escassa capacitat econòmica, i totalment d'acord amb el que han comentat els companys, no? Que han intervingut en aquest sentit, és una bona notícia que això ja pugui estar en marxa el 2016, que això doncs, ha estat també gràcies a aquest treball que hem fet amb amb Esquerra i que realment doncs, en puguem fer una bona avaluació per aquesta necessària aplicació també el 2017.
La CUP també havia demanat un torn.
Sí, no, nosaltres només incidim el tema, perquè ho deia abans el Sergio, no? Deia que s'està sangrant el ciutadà, etcètera, etcètera. És a dir, la pujada d'aquest tipus impositiu, jo diguéssim, insisteixo, depèn de quines rendes i depèn de quines famílies, suposa un increment molt petit, gairebé imperceptible per les butxaques, i en canvi significa pujar o baixar un milió i pico d'euros. Un milió i pico d'euros no és una xifra, referim-me al del 2015, no és una xifra gens despreciable. Per tant, és a dir, jo crec que hem de ser responsables, sobretot amb temes recaptatoris, no? Perquè el ciutadà, clar, hi ha molta gent que malda per arribar a final de mes, per tant, que es pugi i no es baixin els impostos és una cosa que els afecta directament, però sempre s'ha d'explicar la contrapart, que és aquest milió i mig d'euros doncs, pot anar destinat a fer pisos socials, pot anar destinat a les bressoles, pot anar destinat a pagar serveis molt bàsics que la majoria de la població doncs, en fa ús. Per tant, diguéssim, sí, és evident que la gent vol pagar menys, però tots aquests pagaments, inclús els dels residus, a vegades no tenen ni una correspondència directa amb el que és el cost real després dels residus. El tema dels residus és claríssim, no? Que la majoria d'assumpció del cost el fa l'Ajuntament. Per tant, bueno, doncs mira què perdem i què pugem. En aquest sentit estic d'acord amb el que proposava el Pere, hauríem de fer un alto al camí i veure què va significar aquests criteris progressius que vam implementar l'any passat i no? Sobretot per la gent que tenia més por, com si diguéssim, sabem que encara hi ha molt de... ja es pot aprofundir més en els criteris progressius, nosaltres veiem també sancions, etc. a tots els nivells, però veure què ha significat per les arques públiques seria molt interessant.
Bé, se s'havia donat un torn.
No, sí.
I després Iniciativa, Esquerra, tots tindran un torn de paraula.
Sí, no. A veure, nosaltres també voldríem aturar-nos amb el tema dels preus públics, no? Que moltes vegades doncs, sembla que són... jo no diré irracionals, però sí que d'alguna manera es contradiuen. Com pot ser que costi igual un carnet de 10 tíquets de piscina que la quota sencera mensual de l'utilització del fitness? Vull dir, són coses que a vegades no tenen una certa racionalitat. No? Vull dir, ho deixo aquí. Per tant, hauríem de fer aquesta revisió de preus públics amb tot allò que significa una mica els preus públics o les sales de cerimònies. Jo crec que estem cobrant excessivament perquè inclús la gent es creu que allò que paga també és per l'utilització del regidor que els està casant. I perquè vosaltres quan us quedeu d'aquesta part? No, nosaltres no ens quedem res. Per tant, és la cessió d'un espai, que és un espai públic, que diguéssim el ciutadà ja està d'alguna manera pagant. Ja està d'alguna manera pagant aquell equipament. Per tant, és redundar sobre la pròpia ciutadania l'utilització d'un espai que és seu. En aquest sentit, mentre cedim, i amb tota dilluns, mentre cedim espai a entitats doncs, perquè utilitzin el pavelló, utilitzin sales de teatre, etc. Això seria una altra reflexió. El tema de l'IBI, jo he parlat abans de justícia, i la justícia comença per l'IBI. I la manera perquè s'apliqui bé l'IBI, i jo sé que el govern ja hi ha posat esforços, és que revisem i demanem la revisió de la ponència cadastral. I ho hem de fer amb vehemència, no? Ara sembla ser que sortirà el proper govern, doncs ara ja no tindrà excusa de perquè estan en funcions. Per tant, revisem-ho i segurament d'això se'n podrà veure afectada la gent. I després, el tema dels vehicles de transmissió, una altra reflexió, o sigui, l'impost sobre els vehicles, és dir, bueno, està molt bé, tot el tema ecològic també ve per llei, molta d'aquesta de rebaixa ve per llei, però potser el que hauríem de fer és que els vehicles que estan a Sant Cugat paguin els seus impostos a Sant Cugat i no tinguin els vehicles domiciliats en altres llocs, de tal manera per estalviar-se, diguéssim, el que és l'impost, perquè l'utilització és aquí. Jo crec que aquí sí que s'hauria de fer un esforç a la pròpia ciutadania de conscienciació, de dir, escolta'm, el vehicle no el pots tenir matriculat a qualsevol altre lloc, sinó que estàs utilitzant, diguéssim, les vies i les infraestructures de Sant Cugat.
Iniciativa?
Jo només volia dir dues coses. Una, que diu el Sergio que l'IBI és molt car a Sant Cugat. És que a Sant Cugat tot és molt car. Els pisos també són molt cars, anar a comprar al mercat també és molt més car que anar a comprar
Rubí. Les amanides.
Etcètera. És a dir que, diguem, doncs, podríem dir així d'una manera suau, que som una ciutat cara i no entrarem en més detalls, però aquest és el resum que jo volia fer d'això. I en quant a la tarifació social, només una cosa, jo ja sabeu que sóc partidari, jo crec que sí que és veritat que l'hem de revisar, però no tan sols jo crec per veure què hem deixat d'ingressar, si és que hem deixat d'ingressar alguna cosa, sinó jo crec, per mi, el més important és veure a qui ha beneficiat realment, és a dir, a qui hem afavorit, a quines famílies hem afavorit amb aquesta aplicació. només volia dir això, per tant jo crec que sí que s'ha de revisar com tota cosa feta, vull dir, sense més.
Sí, sí, però és que ja ho he dit jo abans, ja no només és el que hem deixat de recaptar, sinó he dit, aviam si s'ha d'ampliar per una banda o reduir-la per l'altra. Vam fer uns barems i una quantitat al principi i una al final, i com que no sabíem vam anar una mica, ui, això ho vam dir.
Té una dificultat tècnica important, eh? Quan dels altres ajuntaments...
Exacte, hi ha una dificultat tècnica perquè hem mirat altres, no és tan fàcil i s'ha fet, per tant ara ho mirarem i mirarem qui queda i qui queda dins i qui no, perquè ens podem omplir la boca dient que fem tarifació social i si beneficia a quatre famílies, doncs no calia la bonificació fiscal, estem d'acord. No tornaré a entrar en el tema de l'IBI, però sí que és veritat que l'any passat no vam deixar de recaptar menys diners per l'IBI, i per tant que això és l'important, és a dir, que no podem deixar de recaptar més amb el que recaptem més, que és amb l'IBI, perquè llavors ens hem d'oblidar de fer altres coses, que és el que nosaltres com a objectiu tenim. Deia, tornant al tema del cadastre, i certament això és el que hem de fer, revisar la ponència cadastral, però també és veritat, i ho he dit així com molt ràpid, que aquestes subvencions que ara es començaran a aplicar a l'IBI tenien en compte la renda, però també la valoració cadastral, perquè certament no sempre s'equiparen, és a dir, el concepte, el filtre només que sigui la renda a l'hora de demanar subvencions, bonificacions, no és correspon a la realitat, per allò que deia, perquè moltes vegades massa sovint, i aquí s'han quedat especialment pel tipus de professions que realitzen molta d'aquesta ciutadania, que té uns ingressos molt alts. Som una ciutat molt cara, però som una ciutat amb gent que té una renta per càpita molt alta, per tant no podem parlar de Sant Cugat i aplicar els mateixos criteris que s'apliquen amb la majoria de les ciutats. Per tant, en aquest sentit és important la renda i és important el cadastre, i només un tema. En tema bonificacions per vehicles híbrids i vehicles elèctrics, pensem una cosa, en aquests moments comprar un vehicle d'aquest tipus són vehicles molt cars, per tant vigilem que no bonifiquem només a la gent que a sobre té una alta capacitat econòmica per poder-se comprar, la pijada del vehicle híbrid d'aquest moment. Per tant, vull dir, també vigilem que per el medi ambient no estem perjudicant o beneficiant aquells que sempre no sé per què els hi surt tot a sobre rodó.
Algun comentari més?
Els híbrids sí, però els elèctrics ja s'estan posant a preu de mercat i és important.
No sé si som
de mal model, també.
Passem a parlar d'un altre dels temes que va protagonitzar el ple, és la situació de l'Hospital General de Catalunya. Els demanaria sobretot una valoració de l'anunci que va fer el conseller de Salut, Toni Comín, que va proposar divendres passat a Catalunya Ràdio comprar l'Hospital General de Catalunya perquè passi a la xarxa de salut pública. L'operació, va dir ell, costaria entre uns 50 i uns 55 milions d'euros i implicaria que aproximadament 1 milió de treballadors de l'equipament s'integressin a la plantilla pública. Els demanaria que valoressin sobretot aquesta possibilitat de compra que consideren els seus partits que s'ha de fer amb l'Hospital General de Catalunya, tenint en compte que a partir del 31 de desembre hauria de sortir del Siscat si això no s'acaba de solucionar. Convergència.
Bé, doncs anant directament al gra, i com que n'hem parlat molt aquests dies, no, sobre aquest tema, la valoració que fem d'aquest anunci, perquè és un anunci, és en primer lloc és que no hi ha una concreció. I la valoració que fem és que davant un anunci d'aquestes característiques, doncs cal concreció. Considerem que és una bona proposta per Sant Cugat, una bona proposta per un territori d'influència també de 200.000 habitants, que fa temps que reclama aquest hospital de referència. Però bé, és un anunci que requereix una concreció, i el que demanem doncs és saber si això està pressupostat en els propers pressupostos del 2017 de la Generalitat, del govern de la Generalitat, què inclou la proposta. Aquests 50 milions inclouen el que és l'Hospital General, les pedres, diguéssim, però s'hi inclou doncs també, i hauria d'incloure necessàriament, i per tant es tronto ja en aquesta xifra, no? Doncs l'equipament i evidentment el cost de gestió d'obrir i tancar la porta cada dia, què succeirà amb els treballadors, quina concreció hi ha en aquest sentit, i també doncs què passarà amb aquest conveni, no? D'aquesta part pública que tenim doncs que hi ha conveniada fins al 31 de desembre del 2016. Cal doncs el sistema de salut, i així ho diu el mateix pla de salut recentment aprovat, el pla de salut recentment aprovat per la mateixa conselleria, el mateix govern, cal que sigui el sistema de salut, cal que sigui previsible, cal que sigui planificat i sobretot consensuat amb els alcaldes i les alcaldesses del territori i amb els proveïdors de salut, que són també un dels principals protagonistes en la prestació, en la provisió de serveis. Per tant, des del nostre grup reconeixem que és una bona proposta per Sant Cugat, que és una bona proposta pel territori, però exigim aquesta concreció. Esperem que aquesta concreció vingui donada per part de la conselleria als diferents agents i sobretot als alcaldes i a les alcaldesses. Sabem que avui hi ha una roda de premsa del conseller Comín, esperem que no s'assabenti abans forces polítiques sobre què hi haurà en el contingut d'aquesta roda de premsa i aquests anuncis, que les persones implicades, que els alcaldes i alcaldesses implicats i que sobretot els proveïdors i els ciutadans i les ciutadanes. Crec que ens mereixem aquest respecte.
CUP, procés constituent?
Sí, bé, clar, nosaltres també una mica perplexitat, no? perquè és del seu propi govern, amb la qual diguéssim que la informació, vostès estan a govern, la informació hauria de ser més fluida i bé, en aquest cas doncs, nosaltres prudència, primer perquè doncs, només hem sentit de moment declaracions i llavors hi ha molts elements d'aquesta suposada compra que a nosaltres ens interessa molt de saber. Per descomptat nosaltres estàvem d'acord, això ja és sabut per tothom, que l'Hospital General havia de sortir del CSCAT per molts motius, perquè entenem doncs, que ha tingut una història de rescat públic, això és d'inversió, de diners públics directament trasbassats en un hospital que feia una gestió eminentment privada i que donava servei eminentment a mutualistes i que donava diguéssim, no un servei al conjunt de la ciutadania de Sant Cugat amb una premissa universal, sinó diguéssim, un servei exclusivament privat. Per tant, el que li demanaríem al conseller Comín i al govern en general és, primer, si busquin el consens del territori, després, nosaltres necessitem aquesta informació, volem una auditoria econòmica de tots els diners que s'han trasbassat a aquest hospital i què ha significat això també pels seus comptes. És a dir, fa molts anys que són deficitaris, és cert això, podem saber o no, si realment significava només un 12% del seu pressupost, per tant, entenem doncs, que tenien un pressupost molt més gran, anava a cobrir, diguéssim, altres serveis, etcètera. Per tant, una auditoria econòmica de realment aquest hospital volem saber si no ves que no estigui comprat ja després de tants rescats i uns convenis amb tantíssims diners, no? 17 milions i després 12 milions. Vol dir gestió i provisió privada o vol dir gestió i provisió pública? Perquè, clar, comprar l'edifici però seguir mantenint una gestió i una provisió, diguéssim, privada, per nosaltres no és gens satisfactori. Baixar de tercer nivell a segon nivell i derivar serveis al Taulí o a Terrassa significa, doncs, seguir, diguéssim, donant serveis a gestions i provisions privades, per tant, que engrossirien, no?, una de les queixes dels propis treballadors. Un altre element, és important que un hospital que ha de donar servei a una influència de 200.000 persones si pugui arribar en transport públic des de tot arreu. Jo suposo que els de Cerdanyola el primer que devien pensar és i com hi anirem a un hospital de referència si no hi ha tren ni autobús directe. No? De moment això i esperant doncs, tenir més informació per tenir una posició més clara.
Ciutadans?
Sí, el debate la verdad es que quedaría para una hora. Es una pena que nos queden 10 minutos. En primer lugar, tanto Ciutadans como Convergència como el Partido Popular ya presentamos hace meses una moción y uno de los acuerdos era que se estudiase que el Hospital General de Cataluña pasase a ser hospital de referencia y el resto de partidos en uno de los acuerdos era exactamente así y por favor reléalo y el resto de partidos se opusieron, no voy a entrar digamos en por qué, algunos decían que ya se había estudiado esta posibilidad y que había fracasado en el pasado, o sea que nosotros ya apostamos. Lo que criticamos, pues la frivolidad con la cual se ha hecho este anuncio. Absolutamente, yo creo que en este sentido el señor Comín dice que hay una documentación que es como un expediente X, nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde está la oferta. Nadie sabe exactamente dónde está la documentación, el hospital dice que no la ha recibido, al final parece ser que hay una información que dice que esto se anunció en una especie de almuerzo, etcétera. Muy poco serio, no se avisó tampoco los alcaldes y la cifra parece ser, digamos, que está muy por debajo del precio de mercado. Yo de verdad, y se lo digo a la señora Ingla, yo creo que el trabajo que están haciendo Esquerra, más allá de todas las diferencias ideológicas que hacen Esquerra en San Cugat, ella, el señor Gómez y el señor Villaseñor, está muy por encima del nivel que está mostrando el señor Comín.
Esquerra Republicana més. Sí, sí, és que ha quedat així en suspens la declaració. Digui. Esquerra.
Bé, és normal que vostès es creguin més a l'empresa que al senyor Comín, perquè vostès, els seus amics són la gent que tenen empreses privades i tenen molta credibilitat, sobretot aquesta empresa. Entri a govern obert de la Generalitat i veurà vostè com posa escrit, perquè és obligatori per un tema de transparència, aquesta reunió de treball. Ahir la portaveu del govern, la Neus Munté, va confirmar que hi havia aquesta reunió de treball i ja s'ha filtrat, a més, hi ha una contraoferta per part de l'empresa. Per tant,
s'està negociant. Vostès no demanaven un hospital públic, vostès demanaven, i Convergència igual, que una part de l'Hospital General que no s'utilitzés es combinés amb la deixa pública. Nosaltres diem que això ni parlar-ne. Per què? Doncs perquè nosaltres volem que l'Hospital General surti del CISCAT, perquè els recursos públics no han d'anar a les empreses privades. Els recursos públics van a reforçar els serveis públics, especialment a la sanitat pública, que per desgràcia fa molt de temps que està tocada de mort per les retallades, que són absolutament ideològiques. Veig que han canviat vostès una part del discurs, ara ja veuen amb bons ulls a l'hospital. Jo crec que el problema que tenen és que potser no han sortit a una foto que els agradaria sortir, però també ens hem de preguntar per què no han sortit a la foto. Potser no han sortit a la foto perquè hi ha hagut molt de temps que la responsabilitat institucional ha brillat per la seva absència. La responsabilitat institucional obliga a donar un missatge de confiança, a donar un missatge de tranquil·litat i amb perseverança i amb fermesa a l'altra part demanar-li vetllar pels interessos dels santcugatencs, i jo entenc que a més interessos de la comarca, perquè hauríem de deixar de mirar-nos al melic i voler un hospital que no només sigui per la gent de Sant Cugat, perquè ens agradaria que ens ho fessin tota la porta de casa, i això malauradament no pot ser. Bé, nosaltres està clar que la proposta de l'hospital 100% públic resol i garanteix el dret dels usuaris, la qualitat assistencial, que ningú dubta que un hospital públic té una qualitat assistencial, i els drets dels treballadors. En tot cas, insisteixo, hi ha el suport no només de la conselleria d'Esquerra, perquè moltes vegades aquest és el problema, i la portaveu del govern donar totalment suport, això és una decisió de govern i per tant ells ho saben perfectament, però en tot cas cadascú entén el que vol. L'oferta i els detalls jo crec que s'han de precisar, s'han de concretar més, és normal, estem en una negociació molt complexa, estem parlant de molts diners, s'ha d'anar concretant i per tant el conseller està obligat a donar aquests detalls, i si no li hem de reclamar entre tots, treballar tots junts, si el que volem és un hospital 100% públic, perquè el Vicente Ferrer està aturat i no té res a veure la proposta inicial amb el que podia ser ara, doncs jo crec que treballem tots en aquesta línia, demanem fermesa per Sant Cugat i jo crec que ens en sortirem, està clar.
Iniciativa?
Bé, nosaltres també en principi, diguem-li prudència, com ha dit la Núria, pel fet de que no coneixem els detalls, evidentment. A veure, teòricament doncs seria un hospital que suplís aquells dos que s'havien de fer, un amb un extrem, l'altre a l'altre. Sembla que això seria així. Sembla també que s'absorbirien els treballadors, però cal veure amb quines condicions. Jo crec que el que hem de tenir en compte, dues coses. Primera, que és un hospital que vol cobrir el territori, és a dir, no és un hospital de Sant Cugat, és que això, perquè el fet de que estigui físicament al territori de Sant Cugat no vol dir que tinguem un hospital de Sant Cugat. És un equipament que ha de ser públic i que ha de cobrir tot el que és l'àrea, o ha de donar suport a el que és l'àrea del Vallès Occidental. Per tant, deixem-nos estar de què és l'hospital de Sant Cugat, perquè això en principi no és veritat. L'altra cosa és, cal cobrir que aquest hospital sigui públic, és a dir, fent-lo públic salvarem tots els dèficits que tenim. Bueno, doncs no ho sabem, potser si reobríssim tot allò que hem tancat durant tots aquests anys, ho tornéssim a posar en marxa i el taulí funcionés a ple rendiment, la mútua igual i el consorci igual, bueno, doncs a lo millor doncs no faria falta, o sí que faria falta. I a mi em fa gràcia quan parlem d'un hospital de referència. Què volem dir quan diem un hospital de referència? Jo crec que jo sempre en medicina s'entén un hospital de referència aquell que cobreix les coses que no cobreixen els més petitets, els que té sota, diríem, els locals o els... Etcètera, vale? I que per tant, doncs, allà s'hi pot anar per fer les coses de gran complexitat al mateix temps que pot cobrir una àrea concreta, i seria l'exemple del Clínic, de Sant Pau, etc. Això és l'hospital de referència que serà aquest hospital? Jo no sé, vull dir, estem parlant de referència quan jo crec que el terme no l'utilitzem en el sentit clàssic. Per tant, jo crec que hem d'observar aquest hospital si pot o no donar cobertura a el que és el Vallès, vale? I en quines condicions això es fa. Jo crec que el dels 50 milions, és, diem 50 com podíem haver dit, doncs 10 milions, entens? Jo crec que això no compra ni l'edifici, absolutament no compra tampoc ni l'equipament ni res. O sigui, s'ha de negociar d'una altra manera.
Sí, nosaltres el primer que voldríem demanar és serenitat i que deixin de barallar-se dues formacions que estan en el mateix govern i que haurien de tenir una aposta clara per saber quin és el model sanitari del nostre país i de la nostra comarca i de la nostra ciutat. I això és el que més dol a la ciutadania. Estem traslladant un problema de gestió i un problema de negociació a la ciutadania, donant missatges erronis, missatges confusos, desinformats, i jo crec que parlava la senyora Ingla, parlava la Mireia, parlava de confiança, tranquil·litat, de fer-se les fotos. Hòstia, això res a veure amb la sanitat, amb el que s'hauria de gestionar tot aquest traspàs. Això per una banda. Segon banda, aquest anunci del conseller, en el qual no hi ha detalls, no hi ha serrells, generen una quantitat d'interrogants, no? La Roser parlava dels treballadors públics. Passaran a ser funcionaris si no es poden obrir les places d'opositores? Què passarà? Es concessionarà? Serà una gestió pública directa? Es concessionarà la mateixa empresa que actualment està dotant el servei? És a dir, un seguit d'interrogants de 50 milions, d'on els traiem? Si la capacitat inversora de la Generalitat és de 200 milions d'euros anuals, què? Destinarà un 25% per comprar un hospital que, a més, té un pressupost anual de 92 milions d'euros? És a dir, són un seguit d'interrogants. A qui volem afavorir amb aquesta compra? A la ciutadania? Com, comprem l'hospital i mantenim les especialitats i el que està fent exactament a l'hospital, o haurem de canviar les especialitats per traspassar-les allà? Transport públic, des de Cerdanyola no s'hi arriba amb ferrocarrils de la Generalitat, no hi ha autobusos, hi ha un interurbà que se'n va a Rubí però que no passa per allà. Sí, jo crec que abans de llançar aquestes coses el que s'ha de fer és parlar internament des del govern. Quina és la posició? Segona, negociar amb tranquil·litat i sense llums, no fa falta, perquè hi ha moltes coses, no fa falta que se sàpiga a fil parlant de tot, però que surti a la llum i que sigui amb picabaralles entre els partits que estan al govern i en els grups municipals, i llançar-ho a més a la taula de la ciutadania i als mitjans de comunicació, em sembla d'una desproporcionalitat i d'una incoherència total.
Tenim pocs minuts, breument. Convergència li ha demanat un torn. Els ciutadans, sí, intentem-ho, queden 5 minuts.
Seré molt breu i molt concreta. No estem enfadats, estem desconcertats. Enfadats no estem desconcertats. I estem desconcertats sobretot per les formes i per aquest anunci, doncs, sense el consens d'alcaldes, alcaldesses, proveïdors i evidentment, doncs, amb un aspecte que és tan i tan important, no només per Sant Cugat, sinó per una zona d'influència de 200.000 habitants que objectivament en el pla de salut i en el mapa de recursos sanitaris, doncs, s'inclou que aquesta necessitat ha de ser complida. Segon aspecte, demanem que aquest possibilisme es converteixi en realitat. Amb la meva intervenció anterior ja he llançat tota una sèrie de preguntes que estem llançant de manera constant per aquesta concreció. Esperem que avui el conseller Comín, en la seva roda de premsa, ens pugui concretar i a partir d'aquí valorarem i que ho faci de manera consensuada. I per acabar, a nosaltres ens agrada ser positius i ens agrada ser propositius. I en aquest sentit sí que fem una proposta ferma, que pensem que és realista, que és que en comptes de comprar totxo, comprem serveis. I aquí sí que nosaltres defensem molt aquest model, que divergeix molt, evidentment, doncs, del model de la mateixa CUP. Considerem que mentre la conselleria, que és qui regula i planifica, posi unes bones regles del joc, des de la provisió privada es pot fer una bona prestació de servei pública. I nosaltres continuarem defensant això per l'equilibri, per l'eficiència i per la prestació de serveis immediata. No per les idees, no per les idees o les possibilitats que no són complibles.
Ciutadans.
Sí, intentaré ser molt breu. Nosaltres sempre hem intentat apostar si fos possible per tenir un hospital públic. Sempre, absolutament sempre, i després s'han de donar les condicions perquè això sigui possible. El problema, i crec, i espero dir-me que si vostès tenen certa ascendència sobre el senyor Comín, doncs li facin arribar que de vegades el problema ha estat ell. Per moltes converses, trobades que hi ha hagut, inputs que ens han arribat dels sindicats, crec que l'actitud una mica soberbia del senyor Comín sovint ha estat el problema. Fets del senyor Comín, doncs va anunciar que no hi hauria cap mena de, i amb això acabo, de problema de recol·locació dels treballadors de l'Hospital General de Catalunya abans que sortís això, i de la Clínica del Vallès. Bé, de la Clínica del Vallès, al final es van poder recol·locar 32 en condicions més precàries i 40 treballadors, que se'ls havia dit que es quedarien, doncs finalment se'n van anar al carrer.
Iniciativa que ha donat un torn.
A veure, jo només dues coses. Una, jo crec que caldria tenir en compte la quantitat de diners que la cosa pública ha invertit en el salvament d'aquest hospital al llarg dels 30 anys. No sé si això amb una auditoria o com sigui, però crec que s'hauria de tenir en compte. I l'altra cosa que voldria aclarir, que el Pere ha dit, els treballadors d'un hospital públic no necessàriament són funcionaris. Jo hi he estat 40 anys treballant i mai he sigut funcionària. És a dir, que els treballadors es poden absorbir, això sí, amb unes condicions que cal fixar-les, però no cal que siguin funcionaris.
Un titular.
Sí, titular, defensa dels llocs de treball, que pel que expliquen els propis treballadors són els treballadors de la sanitat que cobren menys de tota la xarxa, els de l'Hospital General. Per tant, la defensa dels llocs de treball, que no sigui un anèssim rescat, no a la coexistència perversa de pública privada, en absolut, les derivacions en un mateix centre per evitar les llistes d'espera que existeixen i que són fruit de les retallades. I a mi em sembla doncs, que és sa que hi hagi aquest debat de model de salut perquè feia massa temps doncs, que no hi era.
Parlar d'idees és dir que la privada és més eficient per norma. Aquest és un mantra que es repeteix i sabem per l'exemple paradigmàtic de l'Hospital General que ha estat un fiasco des del minut zero. Si això és el model d'eficiència, perdonin, però nosaltres no el comprem. Respecte als treballadors, l'empresa privada ha demostrat sobradament que no és eficient. Això sí que és ideologia. I defensa els treballadors. La mateixa empresa té una precarietat laboral amb els seus treballadors que fa que els contracti de forma temporal. Aquests treballadors van fora al marge si després es recol·loca o no la Conselleria de Salut, que no crec que sigui el seu objectiu, però...
Pere Soler, una frase, ja roda premsa avui del PSC.
Sí, nosaltres
ho explicarà després.
No, una frase.
Nosaltres vàrem proposar que ens asseguéssim tots plegats i miréssim de quina és